Amb aquesta sintonia obrim el bagul sardanista de Vilassar Ràdio, un programa cultural de la nostra dansa.
Bon dia, un dissabte més al Bagul Sardanista des de Vilassar Ràdio, emissora municipal de Vilassar de Mar. Som al 98.1 de la FM. Amb la Teresa, bon dia Teresa.
Bon dia.
Com sempre, avui tenim un convidat especial de luxe, en Toni Torrent.
Bon dia.
Bon dia, Antoni. Què tal?
Molt bé.
Has matinat avui?
Sí, avui, bueno, no, més o menys cada dia igual. El que passa és que avui faig una cosa diferent de lo que feia habitualment.
Molt bé, a recordar vells temps.
Exacte.
Molt bé, doncs amb el Jaume al control i les col·laboracions, com sempre, de Fono Vilassar i els Amics de la Sardana. Què us sembla si comencem felicitant a les Montses?
I tant, que
sí. Montserrats i Montses.
A totes, a totes.
A totes, felicitats.
Doncs felicitats a totes, encara que...
I a tots, perquè hi ha algun Montserrat,
eh? Ah, sí? Sí. Aquí a Catalunya no.
Aquí a Catalunya no.
No, però sé que n'hi ha.
Cap a Mèxic, sí. Sí, sí, que és veritat, que algun lloc hi ha homes que es diuen
Montserrat. Hi ha tants emigrants que pot ser que hi hagi un Montserrat.
Potser sí.
Ah, pot ser, pot ser.
Doncs que rebi la nostra felicitació.
Això, molt bé. També els Montserrats. Molt bé. Doncs perquè quedin tots ben felicitats, els hi dediquem la primera sardana d'avui, anomenada A Montserrat,
clar,
de Joaquim Serra, amb la cobla Meravella Caravana. Uh-huh. Doncs fins aquí la nostra felicitació a les Montserrats.
Molt.
I als Montserrats. Sonava contundent, eh?
Sí,
com,
sí,
home,
sí,
clar,
sí,
és Montserrat,
sí,
eh?
Sí, sí.
Ho vaig veure per la tele, que bueno, es veu que cada any, per la Mare de Déu de Montserrat, hi ha una reunió de Montserrats.
Ah, sí?
Que van a Montserrat.
Ah, està
bé. A Montserrat hi ha una reunió de Montserrat. Jo vaig veure a la televisió, jo, i bueno...
Jo vaig veure a la televisió que hi van els polítics a Montserrat.
També.
I l'abat va fer una observació finíssima.
Es veu que sí, que va molt
finíssima.
Comentar.
Això no ho vaig veure.
Ah. Bueno, no ho podem dir per res.
Ah, molt bé, doncs millor.
Però, indagueu.
Ah, està bé. Ah, mira, ara ja m'has picat la curiositat.
Sí.
No, jo vaig veure només a tot de senyores que es deien Montserrat, totes contentes, que algunes es veu que hi van cada any.
I el nostre sant passen olímpicament. No ho celebren tant.
Del meu sí, de la Teresa és més conegut. Sí.
Hauria d'anar a
celebrar-ho.
Agafes l'autopista i cap a Àvila.
Home, doncs ja ho saps, ara estàs obligada, almenys un cop a la vida, no?
Ja hi he anat.
Bé, però per
continuem,
Santa Teresa,
que si no acabarem.
Sí, molt bé, doncs la Teresa després ens explicarà coses, perquè crec que el dilluns, dia de Sant Jordi, a part de llibres i roses, vas anar a un concert, un concert de Sant Jordi, que l'Institut d'Estudis Catalans celebra aquest any el centenari de la seva creació. El centenari de la seva creació amb un ampli conjunt d'actes programats, com ara congressos, simposis, cicles de conferències, concerts, exposicions i publicacions. I un d'aquests actes és el concert de Sant Jordi, que tingué lloc el mateix dia de Sant Jordi al pati de la Casa de Convalescència, carrer del Carme de Barcelona. Quin repertori van tocar, Teresa? Què ens expliques d'aquest concert?
Sí, perquè el títol d'aquest concert era La presentació de la tenora. Llavors, més endavant us explicarem què va consistir això de la presentació de la nova tenora. Però el repertori que van tocar al programa de l'acte va ser la primera part, Per tu ploro, de Pep Ventura, El cavaller enamorat, de Joan Manent, Peralada, de Josep Serra, Dubte, de Manuel Sederra Puigferrer, Roses del Brull, de Joaquim Serra, i aquestes sardanes van estar tocades amb la tenora nova, que després us expliquem, i els tenores solistes van ser el Jaume Vilà i el Jordi Campos. I a la segona part hi havia Tocs de festa, de Josep Maria Ruera, Rosa de Sant Jordi, de Fèlix Martínez Comín, 12 lustres, de Xavier Pagès, Jordi de Sant Jordi, de Manuel Oltra, i Puigxoliu, de Joaquim Serra, que era dedicat al centenari del seu naixement. La cobla era Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, i el director era el Xavier Pagès.
Molt bé, el repertori maco, no?
Sí, sí.
I tant.
Molt maco.
Molt bé, doncs mira, doncs escoltem una sardana d'aquest repertori, que és El cavaller enamorat, de Joan Manent, i escoltem-la interpretada per la cobla Montgrins, en Josep Carreras a la tenora. Thank you. Molt bé, doncs aquesta del cavaller enamorat és maca, eh?
Molt maca.
Molt
que la van tocant allà.
Sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Doncs explica'ns més coses sobre el concert aquest. Crec que va haver-hi un petit manifest sobre la tenora, no sé de què va això, a veure.
Sí, sí, sí. Bé, doncs van fer la presentació de la nova tenora, de l'instrument, que amb dos tenoristes solistes, com us he dit abans, el Jaume Vilà i el Jordi Campos. I aquest instrument l'ha impulsat l'Institut d'Estudis Catalans. És un projecte per millorar la tenora mitjançant experiments que en mesurin la identitat acústica i models matemàtics que determinin clarament com ha de ser la columna de l'aire de l'interior i la distribució i mida dels forats per obtenir el so característic d'aquest instrument.
Caram!
Sí. Fins ara no té so característic.
Sí que en té.
Pregunto.
Sí, sí que en té.
No t'enfadis, Antoni, no t'enfadis. Espera, a veure què passa aquí.
L'objectiu ha estat crear una tenora lliure dels problemes de regularitat, d'afinació i timbre de les actuals i que, per tant, no plantegi dificultats innecessàries a l'instrumentista. El projecte està en mans d'un equip multidisciplinari dirigit per l'enginyer Joaquim Agulló, membre de la secció de Ciències i Tecnologia de l'IEC i catedràtic de la Universitat Politècnica de Catalunya. El grup ha treballat per presentar un dels prototipus de la nova tenora en el concert de Sant Jordi. De dos dels músics professionals que han participat en el projecte, com us he dit abans, el Jaume Vilà i el Jordi Campos, van ser els encarregats d'interpretar una peça musical amb la tenora a l'estat actual de millora.
Amb la tenora nova,
diguéssim. Amb la tenora nova, sí. I jo, la veritat, jo no hi entenc massa, però a mi m'agrada més la tenora fins ara.
Jo el que no entenc és una cosa. L'Institut d'Estudis Catalans no vetlla per la llengua?
No. Té moltes seccions, l'Institut d'Estudis Catalans. A part de la llengua, s'ha conegut, o ara actualment, se'l coneix molt més per conservar la llengua. Però té com quatre seccions.
És d'estudis catalans, clar, no solament la llengua.
Sí, però escolta'm, jo això de no, jo no ho veig clar.
Jo el que sí que vaig veure que potser els instrumentistes no han de fer tanta força. Vull dir, sona, surt millor l'aire, no? Però a mi el so de la tenora fins ara m'agrada molt més. Potser ens hi anirem acostumant, no ho sé. No.
Home, és una cosa, jo per lo que veig, això és una cosa més és tècnica.
Sí.
Llavors jo s'hauria de saber l'opinió dels tenoristes o dels tenores, sí, dels que toquen la tenora, i a lo millor et dirien que sí, que ara els hi serà més senzill tocar-la.
Mira, ja l'any 30 van fer l'invent de la metàl·lica per aquest mateix fi.
Oh, no, ja no t'hi fiquis amb la metàl·lica, no, Antoni, perquè la Teresa és una enamorada de la tenora metàl·lica.
No l'ha sentit mai, la metàl·lica.
Ah, no?
Sí, que l'hem
sentit. Sí, home, la de l'Albert Martí.
L'Albert Martí no toquen mai amb tenora metàl·lica.
Doncs hi ha un altre instrumentista, en Coll.
Bueno, però en Coll va tocar aquella l'amic Callà, que més, allò més que una tenora sembla un tible... No sé, vamos, és que no sona tenora, allò, vull dir, no. En Mir li van regalar i no la va tocar mai,
sí, no.
I en Cotxo tampoc, vull dir, es va quedar només amb en Coll,
sí.
L'invent el va fer el pare Serra, vull dir, no, i una sèrie de gent, vull dir, la tenora té el seu so, i bueno, l'evolució Déu dirà, no, però això no és flor d'un dia, això durarà molt temps, La té que acceptar el poble, vull dir,
sí.
Si el so és millor que l'actual, conforme, però si és diferent, ja ho veurem, si s'acceptarà.
El millor sí, perquè bueno, que hi ha tantes
bueno,
coses
dic,
que
ja ho veurem, canviant. Ja ho veurem, clar, el temps.
Sí, sí.
Antoni Dixit.
Sí.
No, jo no Dixit. Jo Dixit que sí o que no, depèn.
No, jo ja us entenc. A mi, jo realment, la tenora de fusta m'agrada més que la metàl·lica, això està clar. Sí.
L'Albert Martí, sí. en Ricard Viladesau, aquella tenora.
Sí,
és...
sí, a mi Viladesau, bueno, per mi és...
Però
això va a gustos, també. Bé, doncs, per comprovar ara sentir l'emblemàtica tenora d'en Pep Ventura, a veure, que no se'ns enfadi ara en Pep Ventura,
Home, en Pep Ventura, la seva tenora, no crec que l'escoltem, no? Escoltem una sardana d'ell.
Home, exacte.
Tocat per un altre senyor.
Tornat per un altre. Doncs és la sardana Per tu ploro, que formava part crec que és la primera del repertori que van tocar, oi, Teresa?
Sí, aquesta... sí, és la primera.
Aquesta sardana té història.
Doncs la famosa sardana Per tu ploro, d'en Pep Ventura. Escoltem-la interpretada per quina cobla? No sabem la cobla.
Vale.
Bé, doncs després ho comentarem. Endavant. Molt bé, doncs ara comentàvem que aquesta versió de Per tu ploro és un enregistrament a l'aire lliure,
sí,
oi?
Direct.
Segurament amb una plaça i la gent allà ballant perquè se sentia de fons.
Sí,
explica'ns aquesta anècdota, Antoni, del Per tu ploro.
Bé, la porticel·la original de Per tu ploro i està tachat, hi posa un nom i es posa tachat que hi posa a l'estimada. El va tachar i després li la va denominar Per tu ploro.
Li va canviar el títol.
Li va canviar el títol. Resulta que està dedicada a la seva dona que va morir, ell va morir el 74, el 68, va morir 6 anys abans que ell, i estaven molt units, la veritat. I en morir ella li va dedicar aquesta sardana, Per tu ploro.
Però després va morir el fill, no?
El fill va morir l'any 90 amb una audició de sardanes, tocant justament Per tu ploro. Es va trobar malament, al sortir d'allà va anar a un hospital i van diagnosticar una malaltia en aquell temps incurable, i als 2 mesos era mort, amb 30 anys, 30 o 32 anys. O sigui que l'última sardana que va tocar el seu fill va ser la del seu pare, Per tu ploro.
Per tu ploro, molt bé. Bueno, una història trista, però maca.
Sí.
Doncs aquest concert del que parlàvem tingué lloc a propòsit de la commemoració del centenari de la Fundació de l'Institut d'Estudis Catalans.
Sí, el 1906, el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, es va promoure la creació d'una entitat per organitzar la cultura als Països Catalans, i va ser el 18 de juny de 1907, quan es va fundar l'Institut d'Estudis Catalans, per iniciativa del president de la Diputació de Barcelona, aleshores l'Enric Prat de la Riba. Antonio Rubió i Lluc va ser elegit president i Josep Pijoan secretari. El primer nucli de l'Institut es va dedicar fonamentalment als estudis històrics i a la catalogació i preservació de l'art romànic del Pirineu. El 1911 es va ampliar l'IEC a tres seccions: la històrico-arqueològica, presidida per Antoni Rubió, la filològica, dirigida per Antoni Maria Alcover, i la de ciències, dirigida pel metge Miquel Àngel Fargas.
Veus, és allò que deia l'Antoni, que hi havia diferents seccions.
No, i encara hi ha, encara hi són.
Sí, encara hi són.
Eugeni d'Ors era el secretari i els altres tres, ja anomenats, eren també presidents de l'entitat per rotació quadrimestral. El 1912 es va crear la Societat Catalana de Biologia com a filial de l'Institut d'Estudis Catalans, i el 1913 es va constituir les oficines lexicogràfiques. Les seves normes ortogràfiques seran declarades oficials un any després de la Mancomunitat. La notable activitat científica de l'Institut es reflectí en nombroses publicacions del més alt nivell de totes les especialitats, entre les quals, pel que fa a la llengua, el Diccionari Ortogràfic, la Gramàtica Catalana i el Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra, i també en la creació i obertura al públic de la seva biblioteca amb el nom de Biblioteca de Catalunya.
Que, ja, que està al costat mateix.
Que està allà al carrer del Carme, sí. Sí, sí. I ja que avui parlem de tenores, és inevitable parlar del teu estimable Albert Martí,
sí,
oi, Teresa?
No. Sí, sí.
És el seu predilecte, Antoni.
I el meu també.
El seu també.
Ah, sí? Sí, sí? Jo pensava que tu eres més de Pep Ventura.
Ai, no.
Bé, tots no, ens agraden per això. Doncs escoltem una sardana composada per Fèlix Carrer, que es diu Enyorança.
Oh!
És maca, oi?
A veure, canela fina, eh?
Sí, a veure. Interpretada per la Cobla Barcelona i amb el gran Albert Martí a la tenora.
És un disc de pedra, eh? Que té, és de l'any 28 o 29, això, eh?